Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, estems de notícies. Us parla Borja de Maria. El 155 tirarà endavant encara que Puigdemont convoqui eleccions. El govern del PP té la intenció d'incomplir l'eventual acord amb PSOE i Ciutadans perquè se celebrin eleccions a Catalunya el mes de gener, i l'executiu espanyol es planteja saltar-se el termini de 6 mesos que s'estableix a les mesures aprovades dissabte passat. També hi ha la possibilitat de tornar al Senat per modificar altres mesures d'aquest article de la Constitució. Així ho explicitava ahir la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, afegint-hi que el govern de Mariano Rajoy podria nomenar la figura d'un coordinador, potser un ministre, per gestionar la Generalitat mentre duri l'aplicació de l'article 155. I sabem també que Puigdemont vol anar dijous al Senat. El president del Senat, Pío García Escudero, ha instat Puigdemont a presentar els seus arguments en el ple de divendres. El president de la Generalitat, però, s'inclina per assistir al debat en comissió de l'article 155 en comptes de fer-ho en el ple de divendres. Seria només un discurs del president català. Més qüestions. Anonymous anuncia més atacs l'endemà de fer caure la pàgina web del CNI, i és que aquest grup d'activistes cibernètics continuarà amb la segona fase del que han anomenat Operació Catalunya l'endemà que ataquin el lloc web del Centre Nacional d'Intel·ligència Espanyol, i que a més aquest cap de setmana caiguessin diversos llocs webs d'institucions públiques. Ahir els activistes asseguraven que no pararan d'atacar les institucions espanyoles mentre hi hagi presos polítics. Els activistes d'Anonymous han aconseguit i divulgat correus electrònics i telèfons de membres del govern. Acabem d'aquest butlletí de les 9 informant-vos que avui comença la reunió 224 de la Conferència Episcopal Tarraconense. Els bisbes de Catalunya i també d'Andorra es troben avui i demà al Seminari Conciliar de Barcelona. Una informació que us anirem ampliant avui i també en els propers dies. Fins aquí l'actualitat. Ens actualitzem a les 10. Continua la Fórmula Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Ràdio Estel.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural.
com podem guarir, com podem tenir cura de la nostra salut, aquí, a la secció Naturalment, amb el doctor Miquel Pros, metge naturista, és el nostre objectiu. Ja saps, a aquesta hora, aquí a la sintonia de Ràdio Estel, ja contem amb el doctor Miquel Pros. Què tal, com està, doctor Pros?
Bé, i tu, Mercè?
Molt bé, benvingut.
Gràcies.
Avui, primer de tot, el veig amb una vitalitat especial.
Sí, que
has esmorzat.
Com sempre, no, tu?
Com sempre, però avui,
si
no
va,
sé,
si
destaca...
Va, tu, jo cibada cada dia. Si, o sigui, el primer que faig és menjar cibada en forma de musli, en forma de porris, i rentar-me el nas, tu? Per tindre el cap clar i despejat, i tindre la neurona sempre activa.
Sempre activa, eh?
Sempre activa.
Una bona alimentació, un bon esmorzar i uns bons hàbits.
Bueno, fa, tu ja saps, Mercè, que jo sóc el rei de la cibada, tu. És a dir, que l'altre dia et deia que a YouTube, tu, 2 milions, quasi 800.000 persones estan seguint el tema de la cibada. És brutal, això per algú serà. En aquests moments, la cibada és un dels cereals que més estudis científics estan... s'estan treballant. Per què? Perquè funciona, algú té. I el que jo, d'una forma empírica, durant aquests 25-30 anys he anat veient, doncs ara es demostra d'una forma científica. Fantàstic. Per què dic això? Perquè avui, com parlarem d'un invitat, que tu el presentaràs, Mercè, doncs m'agradaria... És un tema molt interessant, perquè parla, doncs, del futur del nostre país, no? I, precisament, és clar, a mi com a metge m'interessa molt el que mengen els polítics, tu.
Com es cuiden els polítics?
És que és molt important. És a dir, en l'any, no sé si l'any 45, en Roosevelt, en Churchill i en Stalin es reunien i es repartien el món, tu. És a dir que, clar, en Roosevelt estava profundament malalt, és a dir, havia tingut no sé quants temes d'infarts, etcètera, etcètera, no? Portaven un cadira de rodes. Bé, doncs, què vull dir amb això? Que a vegades les decisions d'un polític poden canviar el curs de la història i, per tant, ara imagina que aquell senyor, doncs, no sé, imagina't un atac de ronyó o un dolor puntual, doncs pot tindre un estat anímic radicalment... o sigui, pot aquella circumstància de salut pot influir, sigui física o sigui mental, però pot decidir el curs de la història, tu.
I sobretot en aquest context que estem vivint, no? Que en aquest context de
sí.
Tensionat,
llavors, avui
sí.
Portem una persona que jo penso que és molt interessant, perquè fa referència, doncs, a un visionari, no?, que hem tingut al nostre país, que va definir quelcom que jo crec que avui, que la gent estan tan neguitosos, espantats, acollonits, no? És un missatge molt positiu, el que ens explicarà.
Doctor, se li diu la matemàtica de la història, que ens ha ensenyat moltes coses, entre elles la teoria mitjançant la qual Alexandre d'Olofeu, que va morir el 1978, va donar a la humanitat una eina per entendre els cicles de la història. També adaptar-s'hi, també parlarem d'aquesta adaptació a unes noves necessitats i aconseguir així, sobretot, un clar objectiu de d'Olofeu, obtenir la pau mundial. Avui, Alexandre d'Olofeu ja no és entre nosaltres, però sí Juli Gutiérrez d'Olofeu. Què tal? Com està?
Doncs molt content, i és poc dir-ho així, no? És a dir, tu ho has dit, o sigui, l'objectiu final de la matemàtica i la història, cosa que pot molestar moltíssima gent, és aconseguir la pau al món. Per tant, el màxim benestar de les persones. És a dir, jo recordo, vaig escriure un llibre, un article fa molts anys, que era la matemàtica i la història contra la por, no? És a dir, el coneixement t'obre moltes portes, t'il·lumina la vida... I llavors la matemàtica de la història el que fa, jo penso que és posar ordre en el caos, en el desordre, i fer que tots sapiguem on estem, també perquè hi som, i jo espero, com dèiem abans en la conversa amb ell, que d'alguna manera ens permeti un dia canviar aquest, entre cometes, fatal destí. Llavors, és molt important la matemàtica de la història, molt més enllà d'allò que la gent es pensa que té d'anecdòtic, de simpàtic, etc.
Has parlat de la pau del món i l'objectiu de, no?, potser del teu avi. Aquests tres líders que hi has esmentat quan se repartien el món, vull dir, la finalitat era precisament restablir la pau del món. I mira quin sideral ha vingut.
El problema és que ells volien restablir el món i la pau a partir de la seva perspectiva. Una perspectiva, no dic pas que no sigui noble i honorable, vull pensar que realment ho feien amb aquesta idea, però el desconèixer quin era el moment històric que estaven vivint tres països, tres espais tan diferents com eren Anglaterra, Estats Units i la Unió Soviètica en aquell moment, evidentment, tot el que van fer, per molta bona fe que hi hagués a darrere, els va portar, doncs, a les circumstàncies actuals, no? És a dir, una desfeta terrible de la Unió Soviètica en el seu moment, una Anglaterra que no sap on va i s'inventa un Brexit, o uns Estats Units que avui dia caminen cap a una dictadura tremenda, no? Per tant, si tot això ells haguessin llegit a De Blofeu, que ja l'any 34 començava a explicar el que havia de passar, doncs en aquella conferència, a més d'aquests tres personatges, hi ha hagut un farmacèutic de Figueres, que amb aquella calma i aquella tranquil·litat, aquella veu
ell
prima...
Ell era farmacèutic,
era farmacèutic i químic, i músic i historiador. Era una mica de tot, però de tot...
Tenia
tot,
de totes les disciplines,
tot ben documentat, eh? Un humanista en el sentit estricte.
I què va passar quan un militar veneçolà va dir, ep, aquí...
Clar, De Blofeu té una sort i una desgràcia a la vegada. És a dir, es passa tota la seva llarga vida intentant fer conèixer la matemàtica i la història i apareixen dos personatges a la seva vida molt importants que són els que el porten a fer conferències importants pel món, no? I sempre van ser militars, gent relacionada amb el món de la guerra. Suposo perquè, en el fons, un militar, el que més odia, en el fons, és el seu propi ofici. O li donaria, voldria canviar-li una mica la raó de ser del militar, no? En comptes d'anar a pallissar innocents, anar a portar la pau allà on te convingui, no? Llavors, un militar, en aquest cas era un senyor veneçolà, a Caracas troba un llibre que deia La matemàtica de la història, allò li va agradar molt, el porta a fer una tesis doctoral a l'Escola de la Guerra de França, o seria la OTAN actualment, en què deia Los principios matemáticos históricos, per explicar les guerres i com aconseguir la pau. Llavors, l'any 75, molts anys després, perquè això va fer el 62, aconsegueix portar, hi ha un Deulofeu gran, a Caracas, convidat pel Consejo Venezolano de la Paz. I allà Deulofeu exposa, amb uns mitjans importants, doncs la seva teoria. Torna a Catalunya i llavors apareix el segon militar, que és en Abelardo Gabancho, argentí, que en plena dictadura dels militars argentins també coneix l'obra de Deulofeu, que li arriba de casualitat amb un llibre, concretament La pau mundial per la matemàtica i la història, diu, carai, con los catalanes, jo haig de conèixer aquest senyor, i se l'emportarà també a l'Argentina a fer conferències basades totes en com, a partir d'aquests cicles de la història i del coneixement de la història i de la seva prospecció cap al futur, pots començar a canviar aquest destí dramàtic de la humanitat, no?
Per tant, podríem dir que el seu avi doncs, va demostrar que es pot historiar el futur.
Deulofeu és el primer historiador del futur. És el primer historiador del futur. És el primer historiador amb dos ulls a la cara per veure la realitat. És a dir, el passat el podem veure nosaltres tres, el veurem des de la nostra perspectiva del segle XXI, per tant, se'n serà molt difícil entendre coses que passaven l'any 1000 o 2000 abans de Crist, malgrat que les fonts siguin més que discutibles o no. Però sí que agafant el passat... l'ajuntes amb aquest present que és mecànic i, per tant, efímer. Un tic-tac ja ha passat i el projecto cap al futur. Això avui dia en diuen història prospectiva. Deulofeu em va dir, o Francesc Pujols li va patejar com la matemàtica de la història.
Però al cap i a la fi, un visionari.
Oh, clar. És a dir, els grans homes al llarg de la història de la humanitat són aquella gent que fins i tot viuen fora del seu temps per poder entendre el món.
Llavors... I ara, la pregunta clau, com és que una persona així, tu, no ha tingut el ressò? Vaja, jo sóc un polític d'un país i jo... Bueno, esclar, no el tens, el Deulofeu, però bueno, tenim...
Tens el seu llibre, tens el seu llegat, no?
Tot aquest material que ha deixat... Com és que no tinc més ressò, això?
Bé, aquest és un dels grans fenòmens, o de les coses que han fet que jo també sigui molt cíclic, no? Jo cada X temps la meva vida dic, com deia el meu avi en el documental, ell es tallava la coleta, jo a vegades dic, allà al mas un dia farem una festa, i tot el que queda de Deulofeu ho cremarem tot. I a la porra, no?
No ho facis.
Tothom em diu que no ho faci, però dius, al final estàs cansat, no? És a dir, jo des de que ja tinc 53 anys, perquè ja tinc una edat, he anat visquent processos espectaculars al món, la caiguda de la Unió Soviètica, Iugoslàvia, la reunificació alemana. Ara veurem la independència indiscutible.
Això ho deia el teu avi.
Si em permeteu, va, fem un repàs de tot el que va desenvolupar aquesta teoria de la matemàtica de la història amb aquests 8 volums. El pas del temps ha confirmat les seves previsions, les previsions de Deulofeu, d'Alexandre Deulofeu. Per exemple, en els anys 30 va preveure la desfeta de Iugoslàvia, la descolonització d'Egipte i de l'Índia. El 1941 que Hitler perdria la Segona Guerra Mundial. Els anys 40 que França perdria les seves colònies. I en els 50 altres fets històrics, com ara l'enfonsament de l'URSS o l'hegemonia d'Alemanya a l'Europa actual. D'altra banda, també va anunciar que l'estat espanyol es desintegraria al voltant del 2029. Amb una mica el que dèiem a la introducció, Juli, no? Aquesta mancança dels pobles de saber-se adaptar a les necessitats d'un moment. És així?
Clar, però és que això passa... La història està feta pels homes. Per tant, la història de Deulofeu és una història orgànica i biològica. Clar, tots nosaltres vam néixer un dia, que jo sàpiga sense demanar-ho, I comencem una estranya vida que ens portarà cap als 70-80 anys, més o menys, a desaparèixer, segurament molts demanant-ho, perquè la vida és molt dura, no? A més, biològicament no podem evitar ser com som. O sigui, a mi m'hauria agradat arribar al 1,80 m, doncs no, no vaig anar-hi manera, no? Ni estirant-me. O no haver de portar ulleres ara perquè la biologia m'està destrossant la vista, no? Jo no puc lluitar contra això. La tia jugava a futbol al mas amb les meves filles i els seus xicots i tot això, i clar, ja estic destrossat. En canvi, fa 30 anys enrere un campió, no? Que llavors, la biologia particular que fa? Que t'adaptis al moment, que siguis prou intel·ligent per acceptar qui ets en cada moment i fer les coses de la millor manera possible. La història dels pobles és exactament el mateix. Si tu saps que estàs en un estadi biològic del teu procés com a nació, com a imperi, com a poble, no vulguis fer allò que no toca. Dius, això és determinisme, sí, però més determinisme que la pròpia vida, que es ve marcada per la fatalitat. Aleshores, si ens adaptem al moment en què un poble està i tu coneixes en quin moment es troben els diferents territoris del món, des d'un mas tan petit, d'un poble tan petit com Ordis, tu pots anar a dir, demà passarà això, demà passarà això altre, guanyaran Trump les eleccions, com vaig dir en el seu moment, i les va guanyar. I bé, i tampoc passa res. El que passa que no t'escolta ni Déu.
No sé, però tu ara estàs desitjosa de fer una pregunta. Va, deixa't anar.
Ai, a veure, no. Quina pregunta? A veure, ara ja no sé per on sortirà,
sí,
doctor.
Sí, home, clar, perquè aquests dies que... aquests últims programes són aquí, Juli, tothom ens demana consells per aixecar l'estat anímic,
sí,
de la gent.
I perquè més està trist,
depressiu i tal.
Amb el punt de vista del doctor des de la medicina natural, perquè d'alguna manera ens afecta, no?, el que estem vivint al nostre... diguéssim, al nostre físic, també a la salut física com mental.
Doncs l'altre dia, tot arrel, jo no coneixia... Jo coneixia l'obra, però no coneixia el personatge, no el vaig conèixer, però tampoc he conegut el net, i tot això arrenca a través d'una història, d'una primera visita que es produeix l'altre dia amb una persona que té molta amistat amb ell, i comencem a parlar, i llavors em diu, em llença, no, és que Catalunya serà independent, una nena joveneta. I jo, què dius ara, com ho saps, tu, això? I llavors és quan em diu, no, però és que l'avi d'en Juli, en Déu l'Ofeu, ho va deixar escrit. I és això que de seguida vaig dir, què dius ara? Bé, però expliquem, que ens ho expliqui. I per això l'hem fet vindre, no?
Clar, i d'alguna manera, doctor, però a mi el que voldria saber és com ho calcula. Quin és? Sense saber gaire de matemàtiques,
Juli,
eh? Sí.
Bueno, no.
Vostè també segur que ja ho sap, doctor. Però quins són els conceptes que giren al voltant de la teoria deulofuriana?
Són molt senzills. Bàsicament, Déu l'Ofeu el que fa és observar. És un empirista. Observa i estudia la història de la humanitat des de que la humanitat ho és tal, i a partir dels documents que ell troba a les biblioteques, en els llibres, etc etc. I a partir d'aquí comprova com les civilitzacions neixen, creixen, evolucionen, desapareixen. Grècia, Egipte, Mesopotàmia, la Índia, el món occidental, i arriba a unes conclusions que a un li poden agradar més o menys i que li podies discutir en el seu moment, que era les civilitzacions duren 5.100 anys, dividides en tres cicles de 1.700, i cada cicle una part d'unificació, una part de fragmentació i creadora de 650, i la resta sota una fase imperial no creadora i amb les llibertats retallades. Això ha anat passant al llarg de la història de la humanitat, diu Déu l'Ofeu, ho expliquen els seus 22 volums, jo vaig recollir-ho tot en un volum petit que vam fer fa un parell d'anys, que és un llibre que s'està venent prou bé, i a partir d'aquí ell comença a fer aquestes previsions. Clar, tu pots estar-hi d'acord o no, dius que és el més boig, però quan s'han acomplert totes, no algunes, totes, i totes, són moltes, amb un marge d'error a vegades de 3, 4, 5 anys màxim, i estem parlant de 1.700 anys, o sigui, 5 anys sobre 1.700 és un error relatiu totalment despreciable, dius, escolta, aquest senyor alguna cosa havia fet, no? Llavors, pel que fa als les períodes d'unificació, Déu l'Ofeu deia que tots els imperis, l'espanyol, el francès, els antics, els que han de venir, duren una mitjana de 550 anys. L'imperi dit espanyol, que de fet era un imperi austro-borbó, perquè Espanya és una entelèquia política que es crea a partir del 1812 amb la Constitució de Cádiz, com ho és Jugoslàvia i com ho és la Unió Soviètica, són entelèquies polítiques, són l'últim pas en la decadència d'un gran procés d'unificació. Dius, clar, doncs vol dir que al voltant del 2029 l'estat espanyol, la península ibèrica s'haurà de desintegrar. I quan diguem península, diguem Espanya i Portugal. Tots van pel mateix camí, desintegració. Però és que d'aquí 50 anys vindrà França. I aquesta desintegració que tindrà lloc a tota Europa, renaixement de nacions vernacles, acabaran totes convergint sota el paraigües de l'imperi poderós del segle XXI i XXII, que serà Alemanya. Clar, Això dit als anys 30-40, doncs podia semblar una botada, no? Aquest home que pren, no sé si prenia cibada al dematí, jo sé que ell es posava sacarina tot arreu.
Ah, sí?
I la sacarina li devia provocar algun tipus de... Els sinapsis devien anar tota pastilla. El fet cert és que quan tot va passant, jo, que ja tinc una edat, que sóc enginyer, que vaig fer la carrera d'història per poder dir que sóc historiador també, clar, me trobo que, de cop i volta, en un moment històric com el que estem vivint, que és la independència de Catalunya, ens agradi amb uns o no ens agradi amb els altres, jo en definiré si convé, no tinc cap tipus de problema, resulta que els màxims, les persones que més a favor estan de la independència de Catalunya, que serien els polítics, ignoren a Déu l'Ofeu. Abans clar. Ho dèiem, per què no anem a parlar...
Sí, s'ha posat en contacte amb vostè, algun polític?
No.
Cap polític?
Mai de la vida. Mai de la vida. Si no, és a dir, tot el món, diguem-ne, acadèmic... està bastant en contra.
Sí que qui s'ha interessat per la teoria de l'Ofeu? Actualment, eh?
Actualment, molt poca gent. O sigui, de veritat, poca gent. O sigui, sí que hi ha gent. Tenim un Twitter que funciona tota pastilla, tenim una pàgina web que té moltes visites, aquests dies s'ha multiplicat per 1.000, però, diguem-ne, el món de la història, el món acadèmic, el món polític, per alguna cosa, rebutja el fet de que algú et pugui dir, noi, ho estàs fent bé, ho estàs fent malament, podries fer-ho millor, sàpigues que anem cap aquí. Per tant, no anem en contra de la llei de la història, o la canviem el dia que puguem. Sí, per això estudiem la medicina, no?, per millorar les nostres vides, la història. Quan li dones un sentit a la història, més enllà d'uns fets que van passant per alguna raó extraordinària, i corresponen a una dinàmica de fets que han d'anar passant, però que poden passar millor o pitjor en funció de com nosaltres ho decidim, aleshores les coses canvien. Dius, president Puigdemont, 27 de setembre, un resultat d'unes eleccions. Bueno, no semblava que la gent estigués al 100% per la independència. Diu, vull fer un referèndum. Diu, saps quin valor? Perquè segurament el perdràs. Però un referèndum és una persona, un vot. Des de Madrid, ho lògic és que haguessin dit, amb el resultat de les eleccions, el referèndum afavoreix els interessos de la unitat peninsular, perquè molta gent podria votar que no.
Exacte.
I es fa un referèndum, surt el que surt, i no hagués passat res. Els d'olofalians sabíem que sí que passaria alguna cosa, perquè... alguna cosa ha de passar perquè el 2029 Espanya no existeixi com l'entenem ara, no?
Juli, fem una aturada. Recordem als nostres oients diverses coses. La primera, que avui estem parlant amb Juli Gutiérrez d'Olofeu. Recordem que Alexandre d'Olofeu, el seu avi, va demostrar que es pot historiar el futur i que va predir amb certesa grans canvis geopolítics. Per cert, que ens podeu seguir en directe si us connecteu al canal de YouTube, perquè avui estem gravant justament aquesta intervenció de Juli Gutiérrez amb el doctor Miquel Pros. Pregunta que ja el Juli d'alguna manera en responia, però és que també ens interessava saber què deuria esmorzar Alexandre d'Olofeu,
sí,
doctor, perquè és que amb aquesta...
Tu has dit, Juli, una cosa que jo...
Saviesa...
Hi ha un cert paral·lelisme, és a dir, aquesta mena de voler ignorar un fet que matemàticament està escrit, quan aquí, en aquest programa, nosaltres parlem moltes vegades de curacions quasi milagroses, sí. Perquè migranyes que fa 10 anys, 20 anys, que han anat als millors neuròlegs del món, problemes de salut concrets, problemes greus, gravíssims, que han fet un llarg viacrucis en els millors especialistes del món, arriben a casa nostra i nosaltres els guarim. I aquí hi ha el testimoni, és a dir, perquè s'ha decidit aquí. Tu creus que hi ha hagut el gran professor catedràtic de la facultat que t'hagi trucat i dir, escolta, però què has fet amb aquest pacient? No. Silenci total i absolut. És a dir, per tant, aquí aquest silenci veig que ja també es dona...
TV3 es va interessar, per això vau emetre un documental.
A TV3 vam fer un documental que va estar
prou bé. Segurament els oients ho recordaran.
També és veritat que ens el van maltractar una mica. I aquí tornem una altra vegada, les paradoxes. El fem a 12:45 de la nit. Evidentment, no després del Barça, que hauria portat molts de clients.
Sí.
Però tot així es fa, i el documental, si el recordeu, acaba més o menys dient que el 2029 Catalunya serà independent. L'endemà, és el moment en què les tropes de l'estat espanyol, la policia, assalta el Parlament de Catalunya. Escolta, ho lògic seria que la gent hagués dit, almenys la gent que llegeix i entén que, a més de llegir, entenen alguna cosa... Al tanto, aquí tenim una eina extraordinària per entendre el present més immediat del nostre país, el futur que ha de venir demà. Escolta, silenci absolut. Sí que van proposar anar a un programa de TV3, però, degut a la realitat del moment, van decidir posposar-ho. I dius, quan ho posposarem? Quan això acabi com un ball de bastons? O ara seria el moment d'explicar-los, que no ho entendrien, perquè, clar, en les fases decadents, els dirigents dels països decadents no entenen res. O sigui, el senyor Rajoy és una persona que no entén res, la senyora Soraya no entén res, el seu equip de col·laboradors o no entenen res o tenen problemes greus. Com dius tu, què deuen menjar aquesta gent per ser incapaços de raonar dues coses ben raonades? Si tu vols mantenir la unitat de l'estat espanyol, doncs sigues amable. Però és que ara anuncien un 155, ja no contra Catalunya, que ja està en marxa, contra el País Basc i Navarra, que podia tenir una raó històrica, aquests són els dolents. Escolta, fins i tot contra Castilla-La Mancha. És a dir, el Maldonado del segle XV, al qual Carles V li va tirar el coll, es diu ara, no sé com, president de Castilla-La Mancha, és un senyor del PSOE i del Podemos, no? I dius, ja, el propi imperi es desintegrarà tot sol. És que si ens estiguéssim quiets, aquesta gent se faria un harakiri. O sigui, la seva incapacitat és tan gran. El problema que hi ha és que, tinguent 8.000 o 9.000 o 10.000 de cerebrats a dintre un vaixell, tancats, potser el dia que surtin estaran tan nerviosos que els pot fallar alguna cosa. I a les entelèquies polítiques poden caure de dues maneres. L'Unió Soviètica, bé, gràcies a un Boris Yeltsin que va pujar amb un tanc i va dir prou, o malament, si et surt un Milosevic, parant el tanto, que Iugoslàvia vivien tant o més bé que nosaltres quan va passar el que va passar. Per tant, la història, al final, decreta quins dirigents són culpables i quants són innocents. Mm. I amb això ja hem dit forces coses.
Per tant, podem entendre com és el món avui en dia mitjançant les matemàtiques. Aquest és un dels llegats que li va deixar el seu avi, no? Podríem dir-ho.
Més que les matemàtiques, perquè de fet aquest concepte de matemàtica li posa en Francesc Pujols quan estan a l'exili, la matemàtica de la història és una història biològica, orgànica, que explica les cultures en funció del lector principal que les conforma, que són els éssers humans. I, per tant, la història es conforma a base de cultures i a base de biologia. I segueix aquest procés orgànic de naixement, creixement, decadència, i, per tant, si sabem en quin moment estem, és fàcil adaptar-nos i evitar errors. Clar, llavors aquí el missatge, en aquest cas nostre que ens ocupa, és dir, senyors que governeu Espanya, tingueu en compte que avui és Catalunya, però és que demà serà el País Basc, però és que a més serà Castella, serà Andalusia, serà Galícia. O sigui, tots els pobles ibèrics s'han de treure aquesta capa de corrupció terrible que els embrut des de fa anys per buscar un nou encaix dins de l'Europa que ha de venir.
Juli Gutiérrez d'Olofeu, ens queden pocs minuts per acabar.
M'ho imaginava.
Hi ha alguna altra previsió pendent encara? Nosaltres ens hem quedat amb aquest 2029.
Home, aquesta ens afecta a nosaltres directament.
Sí. Hi ha alguna altra previsió? Vostè també ens ha anunciat, no?, la previsió de pel que fa a França.
Per exemple,
i n'hi ha més que el seu avi va fer?
Per exemple, la francesa és un fet també indiscutible. Uh-huh. Sí, Macron, el senyor Valls no entenen absolutament res del que està passant al seu país. L'altra previsió òbvia que penso jo és que Alemanya anirà fent un protagonisme cada cop més gran fins que instaurarà un domini paternalista a Europa, ja que es troben en fase de plenitud. Això vol dir que no volen guerres, no volen anar contra els sistemes que es vagin creant. Per tant, serà una època de gran pacte social i polític a tota Europa els pròxims 200 anys que han de venir. Llavors, Deulofeu anunciava també com a focus molt perillós la Xina. I ho estem veient. És a dir, la Xina ha comprat el port de Darwin l'altre dia. La Xina...
Ha comprat què?
El port de Darwin, a Austràlia. Perquè Sally Deulofeu deia el Pacífic serà el lloc on Japó, la Xina i els Estats Units xocaran. Llavors aquí tenim tres actors també que es troben en tres fases diferents, com quan es van reunir aquests tres ximplets en el seu moment. No? O sigui, la Xina en fase agressiva, i el president va dir ahir en l'últim Consell que... Bueno, va dir, i té el poder més gran de la Xina des del temps de Mao Zedong. És a dir, ni Mao Zedong va tenir tant de poder com ell. I diu, el 2050 la Xina ha de ser el referent mundial d'Europeu Dixit. No? Japó es troba en fase de plenitud com els alemanys. I ahir el president japonès deia, potser haurem de començar a repensar això de no tenir exèrcit. No pas per atacar, sinó per defensar-nos. Estats Units involuciona cap a dintre seu amb un president que per mi ha sigut una gran sort pels americans, que és el senyor Trump, perquè amb la senyora Clinton ja tindríem una guerra amb Corea. Però en Trump ho té clar, perquè la matemàtica i la història estan al Pentàgon. I potser aquest senyor l'està aplicant.
Doncs amb aquestes paraules, nosaltres ja avui...
Jo, Mercè, voldria afegir una cosa, també sí, d'un altre gran empordanès, en Josep Pla, que deia, Juli, no sé si l'havia sentit, diu, la primera condició d'un polític és que tingui una bona salut. Jo no sé si els polítics actuals tenen aquesta bona salut. En dubto molt.
De fet, es pot veure, no?, una mica l'evolució d'un polític quan arriba a un càrrec.
Només has de veure la cara que poses,
exacte,
la cara que tenen.
I aquesta evolució...
Ja pots adivinar orgànicament com està.
O aquests dies pots veure Carles Puigdemont també i se'l nota com, no sé, com més prim, eh? No sé, ara és una reflexió personal, però d'alguna manera és normal, no?, que passi factura.
Jo en el cas d'en Puigdemont penso que va equivocar els tempos.
Ah.
Sí, només calien 2 anys de paciència per evitar tot aquest estrès que ens està provocant aquesta situació. Sí, el propi estat espanyol hauria sigut incapaç, fins i tot portant diàleg des de la Generalitat, anem a poc a poc, d'entendre absolutament res. I durant aquests pròxims dos anys, aquests nans que van sortint ara a Castella-La Manxa, que sortien al País Basc, mira València, València està demanant autogovern. Vol més diners, vol més llibertat, vol més capacitat de decidir. Això és un fet indiscutible. Si sabem llegir la història, ja podem dir que el temps del café para todos ha passat a la història, mai més ben dit, i el que vindrà ara serà una nova relació, que jo penso que serà de tipus confederal, entre totes les nacions vernacles peninsulars.
No sé si has vist, també ens ha arribat un Twitter de Granada, que hi ha una gran manifestació, ahir ho abans deia, Granada, de l'equip sanitari, una cosa també feia esgarrifar. Mm-hmm. Per tant, això que dius és...
O Galícia amb els focs.
Juli Gutiérrez de Olofeu, doctor Miquel Pros, moltíssimes gràcies. Nosaltres recordem aquest telèfon abans de marxar, 93 212 1504, 93 212 1504, la consulta del doctor Miquel Pros, a Barcelona, al carrer Montaner, 551. Gràcies a tots dos per haver estat
aquí. A vosaltres.
Avui a la secció, naturalment, amb el doctor Miquel Pros. Estàs escoltant...